Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Estem vivint un dijous intens als carrers amb mobilitzacions de diferents sectors a Catalunya. A la vaga de metges, en el quart dia avui dels 5 d'aturada convocats, s'hi suma en aquesta jornada una vaga de tot l'ensenyament públic, també a les universitats, i una aturada de 2 hores a l'administració, convocada en aquest cas per la Intersindical Alternativa de Catalunya. Tots han fet sentir la seva veu aquest migdia en una manifestació conjunta a Barcelona, que ha acabat a les portes del Parlament de Catalunya amb el lema "Per uns pressupostos socials revertim les retallades". Hi participaven 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Canviem de qüestió. Us expliquem que la Direcció General de Trànsit prepara un reial decret que inclourà la prohibició que els patinets elèctrics puguin circular per la vorera. També establirà una velocitat màxima per a aquests vehicles, que serà de 25 km per hora. La intenció és que s'aprovi l'any vinent en consonància amb la regulació europea per a aquest tipus de vehicles. La notícia arriba l'endemà de saber-se que una dona de 92 anys va morir aquest estiu a Esplugues de Llobregat després de ser atropellada per un patinet elèctric que portaven 2 joves. En el que sembla que és la primera víctima mortal d'aquestes característiques. Les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya han iniciat aquesta setmana la campanya de Nadal, segons han anunciat avui. Per segon any consecutiu i sota el lema "Sigues part de la solució contra la pobresa", les Càritas han unit forces a Catalunya per fer arribar un missatge d'esperança. La missió és acollir i acompanyar les persones que ho necessiten més, amb el suport de gairebé 16.000 particulars i més de 1.700 empreses, tot unit a la feina de més de 500 professionals i 13.000 voluntaris que han pogut atendre aquest any passat més de 321.000 persones a Catalunya. I us proposem per avui un acte enmarcat en la setmana bíblica, en la setmana de la Bíblia, a 6:45, d'aquí a una mitja hora aproximadament, a la sala polivalent del casal de jubilats Jardí del Pedró, a l'Escala, a l'Alt Empordà, un acte que és una lectura dramatitzada del llibre de Rut, amb xerrada dins la tercera setmana de la Bíblia. I també amb motiu de la canonització d'Òscar Romero, que es va celebrar el 14 d'octubre passat, a les 7 d'aquest vespre, a la parròquia de Sant Josep Obrera, Torreforta, a Tarragona, hi haurà una intervenció de Fernando Bermúdez, membre del comitè Òscar Romero de Múrcia, conferència de col·loqui amb el títol "El missatge d'Òscar Romero avui". Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem de la pena de mort, amb motiu de la celebració demà de la jornada Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort. Abans, el pensament del dia amb el doctor en educació, Miquel Albert Soler.
Molt bon dia, amigues i amics. Imagineu-vos per un moment que teniu companys i companyes de feina que han estat tancats a la presó preventivament per un delicte que encara no s'ha demostrat que hagin comès. D'altres companys i companyes vostres han hagut de marxar a d'altres països perquè, si no, sabien del cert que també anaven a la presó. Vosaltres coneixeu bé la vida d'aquests vostres companys i companyes i sabeu ben bé que ells no han fet res de dolent, que no han comès cap delicte. A més, coneixeu les seves actituds, les seves reaccions, sabeu ben bé què fan i com són. També ens pot interessar què pensa Jesús al respecte. En aquest sentit, jo us recomano que us llegiu el capítol 25 de l'Evangeli de Mateu cap al final, especialment els versets 35 i 36. Jesús lloa les següents actituds. Era foraster i em vau acollir. Gràcies, doncs, als països que acullen els exilats. Era a la presó i em vau venir a veure. Gràcies, doncs, també a totes les persones que fan aquest gest humanitari d'anar a veure els que estan a la presó, o bé escriure'ls cartes, per exemple, perquè vegin que ens en recordem d'ells. Pensem-hi en tot això.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Marsans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500 a 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa que paguem entre tots el rebut de l'aigua. Recorda, el vàter no és una paperera. Evitem problemes a les depuradores fent una bona gestió de l'aigua i dels residus d'higiene personal a la llar. Troba més informació a gencat.cat/aca o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts ja de les 6. Salutacions del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Parlem avui del treball que es fa actualment per un món sense pena de mort. Una acció que és global i que segueix viva, amb resultats visibles, a més. La iniciativa Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, es viu en aquestes properes hores i, de fet, durant tota aquesta setmana, amb l'encesa, sobretot avui i demà, de monuments en 2.000 ciutats a tot el món, especialment demà, que és el dia 30 de novembre, en què es commemoren els 232 anys de la primera abolició de la pena capital en un estat, concretament el Gran Ducat de la Toscana, l'any 1786. Des d'aleshores s'ha avançat i s'ha evolucionat molt, però encara hi ha molta feina per fer amb l'objectiu d'abolir, i en això Ràdio Estel no és neutral, aquest càstig irreversible i injust. La situació actual de la pena de mort al món la volem analitzar amb la Xina, l'Índia, el Pakistan i alguns estats dels Estats Units que encara l'apliquen, entre molts altres. Les campanyes i les negociacions per aconseguir moratòries i abolicions han funcionat especialment els últims 18 anys. Roma, entre altres activitats d'aquests dies, acollia ahir dimecres l'11è Encontre Internacional de Ministres de Justícia per un món sense pena de mort. Està impulsat per la Comunitat de Sant Egidi i diversos organismes públics. Ens preguntem com és el treball governamental a nivell mundial, a banda del de les entitats de la societat civil per eliminar la pena capital. Recordem també que aquest any pot ser històric per a l'Església Catòlica, ja que el catecisme ja té eliminat des d'aquest estiu i per decisió del Papa Francesc el punt en què s'introduïa o es mantenia, millor dit, una petita justificació en casos molt excepcionals al càstig. A partir d'ara, l'Església considera rebutjable sempre ja la pena de mort. D'aquest tema parlem amb la perspectiva i la reflexió compartida sobre un tema que no ens deixa indiferents. I com sempre aquests dies, avui és l'últim, perquè demà s'acaba ja la 15a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Us proposem les pel·lícules i els llocs on les podreu veure demà, en aquest últim dia. Rafa Sanahuja, bona tarda, endavant.
Bona tarda. Doncs sí, per demà divendres, i ja per concloure aquesta 15a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, es presenten 4 projeccions. A les 6 de la tarda, al Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia de Barcelona, es podrà veure la pel·lícula Silenci, presentada per Jaume Falquer, cap de l'Àrea Tecnològica de Cristianisme i Justícia. A 7:15, al Centre Municipal La Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, tindrem el llargmetratge Una bossa de bales, presentat per Glòria Barrete, periodista a Catalunya Religió, i Signes del Temps, de TV3. Una hora més tard, a 8:15, es podrà veure la pel·lícula Ordet, a la Filmoteca de Barcelona, presentada per Peyo Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. I, finalment, al Centre Cultural Els Catòlics d'Olot tindrem el film Déu meu, però què t'hem fet? Al finalitzar la projecció, es durà a terme un col·loqui amb integrants del grup de diàleg interreligiós. Encara podeu consultar més informació a cinemaespiritual.cat.
Gràcies, Rafa. El que és la 15a mostra arriba ja al seu final, però ha introduït, entre altres novetats, el lliurament del primer Premi de Cinema Espiritual de Catalunya, el guanyador del qual ha estat el director i realitzador Paco Arango. Des d'aquí tornem a felicitar-lo. Ja sabeu que aquesta iniciativa, la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, està organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat en col·laboració amb diferents entitats. I ara, sense més preàmbuls, ja obrim el nostre col·loqui. Saludem l'economista i activista social Arcadi Oliveres, exdirector de Justícia i Pau a Barcelona, entre altres coses. Bona tarda, senyor Arcadi Oliveres.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé, bé, bé.
Molt bé, gràcies. Nosaltres contents de tenir-lo i també contents de tenir Joaquim Sabater, expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, senyor Sabater.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, de la pena de mort i de l'estat actual de la lluita contra aquest càstig, què destacarien? Sembla que és un tema recurrent, però sobre el qual la feina no s'ha d'aturar perquè no s'ha acabat, perquè encara hi ha molts països que apliquen la pena. Moltes vegades ni ho sabem. I, a més, tenim casos com el d'Asia Bibi, que s'ha alliberat de la pena de mort, no pas perquè s'hagi abolit aquest càstig al Pakistan, sinó perquè, finalment, hi ha hagut una bona acció judicial perquè se n'alliberi. Senyors, què dirien? Arcadi Oliveres?
Estic molt content que m'hàgiu citat avui. Sempre estic content, però avui especialment perquè, des del punt de vista històric, la primera vegada a la vida que vaig seure damunt d'una taula per donar allò que sigui una conferència era sobre la pena de mort.
Molt bé.
En contra, esclar.
Sí, sí, no ho dubtem, no ho dubtem.
Sorgia, recordaré sempre, que era l'any 1974, i va sorgir arrel d'aquella execució criminal d'un personatge que tots recordem, que es deia Salvador Puig Antic. Des d'aquell moment ja vaig entendre que això de la pena de mort no era altra cosa que un perfecte crim d'estat. I que tots els estats que tenen pena de mort són estats criminals. I atenció, que tots els caps d'estat que podrien condonar la pena de mort i no ho fan, són criminals. I ja està, així de clar.
I molts han signat sentències de mort com
tots
a caps d'estat, perquè tots les han de sancionar.
Tots els Estats Units, tots haurien d'estar condonats com a assassins, tots, perquè tots han permès que hi hagués pena de mort. S'ha de dir clarament.
Doncs, a banda d'aquest missatge clar, que evidentment hem escoltat tots...
A banda d'aquest missatge de l'Arcadi no es pot dir res més. És una evidència que com a càstig, entenent que allò que... Quan hom vol castigar un crim o vol castigar alguna cosa, hi ha d'haver-hi també la capacitat de regenerar-se la persona, és a dir, i per tant, quan tu la mates, no li dones cap oportunitat. I jo crec que aquí, des de la perspectiva dels drets humans, és evidentment irrefutable. I per altra banda, és evident, encara hi ha masses països que la utilitzen, que la usen, i segurament països que tenen sistemes judicials que podrien ser qüestionables, no? I, per tant, des d'una perspectiva absolutament humana, no és justificable de cap de les maneres, perquè és matar a la persona sense donar-li cap oportunitat de refer la seva vida, no?
Fins i tot encara que es provi la seva culpabilitat, encara que sigui un perill per a la societat, hi ha mecanismes, no?, per intentar reinsertar-la.
I si més no, la societat n'hauria de tenir, de mecanismes per reinsertar-la, clar.
Ha citat el senyor Arcadi Oliveres els presidents dels Estats Units, entre els quals, per cert, hi ha un recent Premi Nobel de la Pau, que és Barack Obama, l'anterior president a l'actual, però vostè creu que no se'l mereix en aquest aspecte?
No. En vegades hi ha altres, tampoc. Això dels Premis Nobel, n'hi ha alguns de molt respectables, però n'hi ha d'altres que són fruits de pactes polítics i interessen en un moment determinat, i això em penso que és molt clar.
Això qüestionaria el fons d'aquest premi, no?
Barack Obama va estar implicat, ara no explicaré la història, en temes vinculats a Kènia, va ajudar amb seguines estructures, i em penso, ara ja em recordo massa, però en el seu moment vaig explicar-me perquè li havia donat el Nobel de la Pau, sense cap mereixement.
Sí. Bé, en tot cas, a banda dels presidents dels Estats Units, hem tingut de visita oficial aquests dies a Espanya.
Un altre?
El Li Jinping, el president de la Xina, també entraria en aquesta llista que vostè cita.
Més encara, perquè penso que és el país que més execucions produeix cada any.
Més execucions que es coneguin. Sembla que n'hi ha moltes que ni es coneixen, en el cas de la Xina concretament. Però bé, en tot cas, el món també va avançant en la lluita contra aquest càstig. Recordem aquella famosa campanya de l'any 2000 per la moratòria, que es va aconseguir que s'aturessin execucions, perquè, clar, com a mínim, i en això la comunitat de Santa Egídia i Amnistia Internacional amb altres entitats estan buscant aquest pragmatisme, no? Almenys encara que no les aboleixin, que no apliquin, encara que sigui legal en un país, que no s'apliqui la pena de mort, ja és un avenç, no? I en això s'han aconseguit coses. En tot cas, cap a on creuen que va el futur?
Hi ha una cosa que a mi em fa por. Estic d'acord amb que hi han hagut progressos, que si mires els països que la reconeixen cada vegada són menys, que la porten en pràctica, hi ha hagut moratòries, etc. Però hi ha una cosa que se m'escapa per la tangent i que em fa patir molt, que és que països que han abolit la pena de mort procedeixen sovint a execucions extrajudicials. Quantes vegades la policia mata la gent que es podria haver evitat aquesta mort sense que hi hagi hagut cap tipus de judici previ. I això pot ser tan prejudicial com la pena de mort. La persona s'acaba morint igual.
Evidentment. Segons com, podríem dir que és pitjor, perquè és un procediment
pitjor,
sense judici.
Sí.
Això ha passat, podríem esmentar alguns països, potser Turquia, Rússia...
I l'estat espanyol ha passat, home, completament.
També abusos policials, en definitiva.
Sí, els casos de la Seix de Bala, per exemple, encara els tenim alguns element, coses així.
Certament. Bé, senyor Quim Sabater.
No, en tot cas, superant una mica, intentant fer una reflexió que vagi una mica més enllà, jo el que em fa patir és que la deriva autoritària que està visquent el nostre país i Europa ens pot portar no només segurament a la utilització de la violència legitimada per les forces de seguretat, i que això podria portar, sinó a recuperar alguns càstigs, i no sé si fins i tot la pena de mort. És a dir, fa patir veure com alguns països de l'Europa occidental, de la Unió Europea, estan fent una deriva real autoritària, i algú planteja la recuperació de la pena de mort, i davant d'aquests aquests governs que utilitzen estrictament el populisme com un element de control de la societat, és molt fàcil recuperar-la, no? Crec que en el context de l'Europa, de la Unió Europea, segurament és difícil, però, bé, Europa està sent còmplice de moltes morts a la Mediterrània. No és pena de mort. Però tenim el cas d'aquest pesquer que és vergonyant en aquest moment, no? 12 persones rescatades que no poden ser portades enlloc. Aquestes persones se les està condemnant a una mort lenta, si ningú hi posa remei.
Cultura de la mort, podríem dir.
Exacte. I, per tant, tot això segurament no és pena de mort feta a partir d'un procés jurídic, però tots els milers de morts que hi ha hagut a la Mediterrània són fruit d'unes polítiques que aplica la Unió Europea que porten a la mort de les persones. Jo crec que aquí... I això pot ser traslladable a Hongria, a altres països que estan... A Itàlia o a altres llocs que la vida, i sobretot dels més febles, no té valor, no té cap valor.
Avui ens acompanyen en el col·loqui Quim Sabater i Arcadi Oliveres. No podem tenir ningú ni d'Amnistia Internacional ni de la comunitat de Santa Egídia, perquè precisament a aquesta hora a 6:45, em sembla que està previst, hi ha una encesa de l'edifici de l'Ajuntament de Barcelona, en el cas de la capital catalana és aquest, que se suma a la iniciativa d'encesa d'il·luminació d'edificis. Evidentment són iniciatives simbòliques que no solucionen el problema, però que sí que sensibilitzen molt, més de 2.000 ciutats. I per posar-ho en el context, en Rafa Sanahuja ens ofereix una mica d'informació. Rafa, endavant.
Doncs sí, la comunitat de Sant Egidi, que en els últims anys ha estat a terme una campanya en tots els continents per arribar a una moratòria universal, convida a tots el 30 de novembre, és a dir, demà, a les 6 del vespre, també avui hi ha iniciatives, a una gran manifestació, per exemple, al Coliseu de Roma. El mateix dia hi haurà esdeveniments en centenars de ciutats a tot el món. De fet, són, com deies, més de 2.000 ciutats que participen en Ciutats per la Vida i que il·luminaran els seus monuments per dir no a la pena de mort. Es tracta d'un moviment en el qual participen milers de persones en tots els continents i que ha aconseguit, a través d'un pacient treball col·lectiu en diversos governs, disminuir el nombre de països mantenidors d'aquesta pena de mort, començant per Àfrica, que podrà ser en un futur, esperem-lo, el segon continent sense pena de mort. Justament ahir va tenir lloc a Roma, a la nova aula dels grups parlamentaris del Parlament, l'onzena trobada internacional de ministres de justícia per un món sense pena de mort, impulsat també per la comunitat de Sant Egidi. I avui dijous, per exemple, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, a part d'aquesta il·luminació, es realitzarà un altre acte, una taula rodona amb Suesan Bosler, que és familiar d'una víctima de la pena de mort i activista. Per tant, la tasca de la comunitat de Sant Egidi, que mica en mica va fent camí en contra d'aquesta pena de mort tan trista.
I des de fa uns 17 anys, amb la creació de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, que és un organisme internacional que, evidentment, està fent una gran feina. Potser en la línia del que deia Arcadi Oliveres abans, si no existissin aquestes iniciatives, com estaríem? Molt pitjor encara, no? Si ja estem malament en alguns aspectes.
Probablement perquè moltes d'aquestes coses, abans en Quim ho ha reconegut, sorgeixen damunt de la llei quan hi ha hagut una pressió social important prèvia. Si no hi ha moviments socials, no s'aprova res. Ja veiem que en el transcurs de l'evolució política de l'Estat espanyol, moltes reivindicacions, no totes ni de lluny, però han estat conquerides quan hi ha hagut molta gent al darrere. I si ara, demà passat, augmenten el sou dels metges, serà perquè han estat al carrer durant tota una setmana. Són coses que s'ha de dir, per tant.
Exercint un dret constitucional, també s'ha de dir, no? Com el de la vaga.
Si no féssim aquestes coses, moltes millores no es produirien. I en el tema de la pena de mort és bàsic, sobretot per contrarrestar el que ell deia, que és aquesta pujada autoritària, aquesta resposta simplista. Perquè si està pujant aquest moviment autoritari és perquè la gent no fa res. No reflexiona gens ni mica. I, esclar, la pena de mort és una cosa agradabilíssima, com una resposta ràpida, absolutament inútil i contraproduent, però que la gent es pren de seguida.
Ha parlat vostè del cas de Puig Antic, això és l'any 1974, en perspectiva històrica, les acaballes del franquisme, les últimes execucions de Franco, del règim de Franco, davant les quals, precisament, Pau VI, ara sant, va demanar clemència i es va enfrontar al govern espanyol de Franco. És a dir, que aquí hi ha moltes connexions amb un sant canonitzat aquest any i amb una abolició que és de l'aquella petita clàusula de justificació que hi havia en el catecisme de l'Església Catòlica i que havia estat criticada per alguns sectors, que el papa Francesc ho ha vist molt clar, dit fora. No té cap justificació, en cap cas, la pena de mort. Per tant, també una evolució interessant en l'Església.
Sí, si el Quim em permet, aquesta nota positiva de l'abolició en el catecisme i també el record, perquè quan un es fa vell li agrada explicar historietes. I oh, vaig i ser testimoni.
Segur que molt positives.
Heu esmentat el papa Pau VI. Ja va tenir un enfrontament quan no era papa, sinó que era el cardenal Montini amb el general Franco, arrel que va demanar que no s'executés a un personatge que em penso que va ser executat l'any 62, que es deia Julià Grimau, que es va executar. A partir d'aquí ja el general Franco li va dir: eminència, beso su púrpura, però no estic gens d'acord amb el que vostè ha dit. I, posteriorment, com va ser escollit el règim de Franco, doncs, evidentment, es va mostrar molt en contra. I vaig poder ser testimoni, perquè les coses tenen la seva història, que la nit del 27 de setembre de l'any 1975 hi havia unes condemnes a mort penjades. Unes condemnes a mort que es produirien el 27 de setembre al dematí amb 5 persones. 3 a Burgos, que eren d'un moviment ja desaparegut, que es deia FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, i 2 pertanyents a ETA. Les 5 havien de ser executades, aquí a Barcelona, Justícia i Pau i Pax Christi, estàvem treballant per l'abolició de la pena de mort, vàrem quedar molt afectats per aquesta condemna i vàrem mirar si es podia evitar la mort d'aquests senyors. I encara recordaré sempre que a les 3 de la matinada, des de la seu de Justícia i Pau, vàrem telefonar al Vaticà a veure si hi havia alguna possibilitat de que el papa Pau VI intercedís per evitar aquesta execució, que estava prevista per l'endemà a les 8 del matí. I, desolat des del Vaticà, ens va telefonar el secretari del papa Pau VI dient: he parlat amb el Palacio del Pardo, i el senyor que s'hi ha posat m'ha dit: a su excelencia no se le despierta a les 3 de la madrugada, aunque llame el papa de Roma. De manera que van ser executats.
La predisposició a escoltar aquesta clemència.
Ho vaig viure amb pell i, per tant...
Oh, i tant, li agraïm que ho hagi dit. I tant que sí. Bé, en tot cas, ho dic perquè amb això hi ha certes connexions amb aquest any, especialment un any històric per alguns compromisos, com el de l'Església Catòlica, més ferms encara contra la pena de mort, en aquest cas.
I segurament a valorar, és a dir, que l'Església Catòlica tregui del seu catecisme cap mena de justificació de la pena de mort s'ha de valorar, i que la feina que han fet moltes entitats vinculades a l'Església per lluitar contra la pena de mort, això és, també ho deia abans l'Arcadi, és a dir, només la pressió social porta a canvis reals, i això és una evidència. I quan les persones perden aquesta capacitat de pressió i cauen en una cosa tan... I és veritat, és a dir, la pena de mort segurament ens dona tranquil·litat, una tranquil·litat de dir, bueno, si l'ha fet, que la pagui, no? Que aquesta és una reflexió molt bàsica en la que tots hi podem caure, i que demana... que demana que la gent tingui capacitat de discerniment, i segurament els mateixos governs que apliquen polítiques autoritàries el que fan és no donar elements de major capacitat de discerniment, de major capacitat de reflexió a les persones, sinó que ja interessa que això...
I de justícia, i tot... perquè ha d'haver-hi justícia, bueno, no? Evidentment, els qui maten, això, els que són un perill per la societat.
No, és evident que hi ha d'haver-hi el càstig, però el càstig sempre ha de ser regenerador, és a dir, no. Sí. No té sentit que no sigui regenerador, no? Perquè el càstig final de la mort no té cap sentit més enllà de la venjança.
Clar.
De l'ull per l'ull i dent per dent.
No? I la clau és que és irreversible, és a dir, que ja no hi ha cap recurs possible que pugui desfer aquesta pena. Tenim una pregunta.
I en molts casos s'ha donat que després s'ha demostrat la innocència de la persona.
I tant.
Aquest és el tema més greu, és a dir, que una vegada la persona morta hi ha hagut qui...
Saco i Vanzetti, això,
Estan quantificats casos, fins i tot.
Per tant, hi ha molts elements que, des dels plantejaments ètics fins a coses tan pràctiques com aquestes, és a dir, és que hi pot haver-hi demostració de que s'han... de que el càstig era injust.
Certament. Tenim una pregunta, dèiem, com cada dia a radioestel.cat, sobre la qual podeu votar, amics oients. Especialment us demanem que ho feu ara durant el programa, si ens esteu escoltant, però també teniu temps fins demà al matí. Quina és la pregunta, Rafa?
En aquest cas també hi ha una de les respostes a la pregunta que està arrasant, com últimament succeeix, i que és la més votada. Però anem a la pregunta, que és la següent. Què penses sobre la pena de mort? Què penses sobre la pena de mort? Tenim una primera opció de resposta, que és una barbaritat i no té cap justificació perquè és injusta i irreversible. Una segona opció, que seria: es pot justificar en alguns casos excepcionals molt concrets. I la tercera opció que tenim és: pot formar part d'un sistema judicial, tot i que no és desitjable. Els nostres oients, com deies, poden seguir votant durant el programa i fins demà a radioestel.cat.
Aquesta resposta que arrasa és la primera. Gairebé 7 de cada 10 oients estan dient que és una barbaritat i no té cap justificació la pena de mort. Evidentment, celebrem això, però respectem totes les opinions, perquè, a més, en l'estat d'opinió no està tan unànimament implantat.
No, per això ho dèiem.
I fins i tot a Espanya, ja no cal anar a països on s'aplica la pena de mort. Un servidor recorda fa uns 20 anys es feien unes preguntes a esportistes quan jo treballava al diari Esport, i déu-n'hi-do els esportistes que es mostraven a favor de la pena de mort. Ara no direm noms, perquè és de fa molts anys.
No, i no sé si el CEU posés en les seves enquestes quotidianes quina resposta hi hauria. Potser quedaríem esfereïts.
I tant.
Perquè és aquesta reacció de la persona que jo crec que ho agafa com una protecció, no? I
de vegades en calent, o davant de terribles fenòmens com el terrorisme jihadista, o en el seu moment el terrorisme d'ETA, hi havia alguns sectors de les manifestacions de rebuig del terrorisme cridaven pena de mort per al terrorista. És veritat que que es veia com una cosa excepcional, però s'hi mostrava.
És una reacció molt primària i fruit de la manca de reflexió, com en tantes altres coses.
Però bé, pot arribar a ser comprensible? Jo els provoco una mica, amb aquesta pregunta. Pot arribar...
En calent, potser sí. És a dir, aquell crim, que el fill de l'assassinat doncs digui que vol
toca,
la mort
quan toca molt de prop, és
doncs clar. Això jo en calent ho entenc. Però el mateix fill de l'assassinat, a la que reacciona una mica, l'altre dia vaig veure una teatral excel·lent, que està basada en fets reals, de familiars d'assassinats per ETA, que es troben i conversen amb l'assassí de la seva família. Uns actes de reconciliació extraordinaris. Una cosa que s'ha potenciat molt a Euskadi.
Sabem que s'està fent, sí, sí.
Aquí se n'ha parlat poc, però penso que val la pena que ho tinguem present.
I tant. Exemples de perdó i reconciliació, un home com Nelson Mandela, per posar un exemple. Ara es compleix al desembre, precisament, 5 anys de la seva mort, també el recordem avui, i molts altres, de líders mundials.
I des de la perspectiva cristiana, el treballar el perdó com un element configuratiu d'aquest refer la persona que segurament sí que ha de viure la culpabilitat i ha de ser responsable si ha fet un crim que pot ser execrable, fins i tot, no? Però, en tot cas, des de la perspectiva cristiana, dic el perdó i després la capacitat d'aquesta persona tingui, pugui refer la seva vida, no? I aquest, jo crec que és el desafiament d'una societat que vol que aplica justícia i que ho aplica, i que l'aplica sense deixar que o sigui, amb un càstig, però un càstig que té un sentit.
Proporcionat. Matar la persona
sobretot,
no és mai
i sobretot amb donant una oportunitat a la persona, no? Que és veritat. Jo comparteixo la visió de que segurament en calent la primera reacció que tots podem tenir és aquesta de demanar la venjança, no?
Avui recordem, amics oients, que ens acompanyen en el Mirador, parlant sobre la pena de mort, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i l'economista i activista social, Arcadi Oliveres. Passa 1:58, una petita pausa, i anem a la recta final. Una notícia curiosa que vol avui desdramatitzar una mica el tema. No us la perdeu.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el Mirador. Recordem que ens acompanyen l'economista Arcadi Oliveres i l'expert en polítiques socials Joaquim Sabater. Tenim la notícia curiosa que avui ens porta en directe el Rafa Sanahuja. Novament, bona tarda, Rafa. Quina notícia curiosa ens portes, no sobre la pena de mort, sinó sobre la mort,
Ara us explico. Bé, Ignasi, avui la notícia curiosa és complicada d'aixecar, perquè parlem d'un tema espinós com la pena de mort, no és fàcil trobar una notícia que li doni un to divertit, però crec que ho hem aconseguit, perquè encara que des d'aquí condemnem la mort forçada d'una execució, són partidaris d'acollir amb naturalitat la mort natural, per la qual cosa tots hem de passar. I un costum tradicional, quan arriba aquest moment, són les esqueles. Aquest test que es recullen als diaris amb què els familiars reten homenatge als seus estimats. Doncs bé, hem trobat algunes que són dignes de menció. Avui la notícia curiosa, esqueles curioses. I és que hi ha gent que és capaç d'afrontar una esquela amb el seu toc particular. I per què no, amb sentit de l'humor. És el cas, per exemple, d'Emilio Miró, mort aquest mateix any, al febrer. La seva esquela deia, hijo de Pilar y Emilio, i ara ve l'impacte, ha dejado este mundo sin haber aportado nada interesante.
Bé, això impacta, eh?
Bé, sí, d'acord, però tampoc calia ser tan sincer a l'hora de recordar la seva memòria. Una cosa interessant hauria fet l'home. De fet, que en tota la vida no faci res interessant, ja em sembla interessant. Un altre exemple d'esqueles destacades, la de Don Manuel Muñoz, president d'un grup d'amics sevillans. I ja sabem com se les gasten pel sud. Doncs bé, l'esquela, editada pels seus amics, contenia un missatge directe per al difunt. Deia, Manolo, no nos esperes despiertos. Ya iremos llegando, tú a tu aire. Els andalusos, el humor andalús que no té límits.
Certament.
Una altra esquela destacable, la d'un jove de només 25 anys, donat a passar-ho bé, com és habitual en la joventut. El seu comiat, escrit en primera persona, deia això, referit al seu funeral. Jo, Miquel Marroquín, os invito a mi última fiestuqui en la iglesia de Marcial a las 7:30. No em vull ni imaginar el enrenou que el noi muntaria a l'entrar per les portes del cel, un nou concepte de festa celestial total, com si ho veiés. Tenim també la d'Ignacio Beristain, mort al 2014, i alguna cosa em diu que el senyor era un fervent seguidor de l'equip de la seva terra, del equip de futbol, perquè l'esquela acabava amb un AUP Atlètic. Escolta, que els bascos ponen en la seva esquela lo que els hi dona la gana, oyes. I m'encanta el cas d'Àngel Morata, que va morir al 2014. Els seus familiars rematàvem l'esquela amb una queixa cap a ell. Te has marchado sin dejarnos tu receta de la paella d'escabetxe. El bo d'Àngel donant guerra fins al final. I una de les meves favorites, la de Justiniano Álvarez, al 2008, el qual va morir sense haver pogut complir un dels seus somnis legítims, com així deia la seva esquela. Hombre digno, como pocos, ha marchado con la pena de no haber podido votar nunca a Zapatero.
Bé, doncs curioses esqueles.
Exactament. I l'últim que vull destacar, per senzilla i bonica, el senyor E. Ruiz, després d'una esquela més o menys convencional, s'acabava amb una frase seva, deia, gracias a todos, me lo he pasado muy bien. Digui vostè que sí, cavaller. Doncs res, ja podem anar pensant què hi volem posar a la nostra esquela, el nivell està alt, i com et deien els meravellosos Monty Python, cal buscar sempre la cara luminosa de la vida, de la vida i de la mort.
Certament. Molt bé, gràcies, Rafa. És curiós que la mort és un tema sovint tabú, ho diem quan arriben les festes de Tots Sants i dels difunts, però, en canvi, és motiu, sempre que es faci sanament, està bé, motiu d'humor, també, de vegades, oi? No necessàriament d'humor negre, però sí d'humor amb la vida i la mort. Bé, doncs...
Jo crec que eren Groncho Marx, que ha posat en l'epitafi que hi ha damunt de la seva tomba, diu, perdonen que no me levante.
Sí, certament. Però aquestes bromes sanes, no?, que són per una cosa, com diu el Rafa, que per la qual tots hem de passar. I, per cert, que aprofitem que estem acabant el mes de novembre, és el mes que l'Església dedica als difunts. Per tant, és oportú, no?, acabar el mes de novembre, avui penúltim dia, amb un record de tots els difunts, estimats especialment.
I segurament quan veus la mort després d'una vida plena i la pots viure amb tranquil·litat, la mort d'algú proper, vull dir, és diferent que quan vius la mort sobtada d'una persona jove. És a dir, jo recordo també en un enterrament d'una persona jove, el celebrant va dir Déu no volia aquesta mort. A mi això sempre m'ha... No? Aquest fet de la mort jove no toca, no?, la mort jove, i per tant és molt més dramàtic. En canvi, segurament una mort viscuda després d'uns anys plens amb un entorn familiar, segurament la mort també es viu d'una manera diferent, i fins i tot pot donar joc a recordar la persona amb certa ironia, no?, i amb certa... amb certa alegria, no?
I moltes vegades diem, fins i tot des de la fe, no ho entenem, no?
No
entenem algunes morts, o perquè són joves, o perquè són sobtades, o perquè són tràgiques en accident.
Home, jo que estem amb aquest tema i parlant d'això, i aprofitant que estem en aquesta sala, no voldria deixar de creir-li en el meu company amic Ignasi Miranda una magnífica reflexió que va fer pública arrel del funeral del meu fill.
Gràcies, senyor Arcadi Oliveres. gràcies. No, la vaig fer amb molt de gust, eh?
Són moments emotius i sant. I més, aprofito per dir-ho.
I tant, Arcadi Oliveres, com que és públic, si no té inconvenient, ho diem, va perdre un fill seu amb 28 anys, ara fa uns 9 anys... 7 anys. Un dels seus 4 fills va perdre la vida per una malaltia d'aquestes que no perdonen, oi? Nostre Senyor perdona, però algunes malalties no perdonen. Gràcies, Arcadi Oliveres, per haver-nos acompanyat. Gràcies també, Quim Sabater. I, en tot cas, la mort és irreversible, la mort és segura, però algunes morts no les volem, i entre elles les del càstig de la pena de mort. I, evidentment, tampoc volem el terrorisme, ni la guerra, ni els assassinats. Que vagi molt bé a tots dos, i, gràcies, en tot cas, molt pendents d'aquestes iniciatives contra la pena de mort i de com evolucionen. Adéu-siau, senyor Sabater, senyor Oliveres.
Bona tarda, adéu-siau.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.